Atles Subversiu.
És l'hora d'obrir l'Atles Subversiu. Cada diumenge coneixem altres llocs del món sense sortir de l'estudi i des d'una perspectiva diferent. I aquesta setmana anem a Alemanya. I anem cap allà perquè avui fa 28 anys d'un dels primers passos de la reunificació del país després de la caiguda del mur de Berlín. L'1 de juliol de 1990 es va fer efectiva la Unió Econòmica i Monetària amb la incorporació del marc a l'Alemanya de l'Est. No seria, però, fins al 3 d'octubre d'aquell mateix any quan la reunificació del país va ser del tot efectiva. Què ens explicarà el Dalmases a la seva postal des del país més poderós d'Europa?
La postal. Antoni Dalmases.
Molt bon dia d'estiu, amics matiners del suplement. Avui us escric des del que podríem considerar el rovell de l'ou, el melic d'aquesta Europa unida pels negocis, els diners i l'euro com a moneda comuna, que potser sigui l'únic que tenim en comú els habitants de l'estranya, desconcertant i a vegades vergonyosa Unió Europea. He aterrat a l'aeroport monstruós i enorme de Frankfurt, que té un tren interior que uneix les terminals, per veure la pàtria del que ja podem anomenar mercat comú d'Europa, perquè no crec que ningú dubti avui que Europa només és una estructura a mans dels mercaders. Som, doncs, súbdits i mercaderia de Frankfurt, perquè aquí hi ha la famosa borsa on compren i venen els grans inversors del món i més de 670 bancs. Visito el districte financer i passo pel Banc Central Europeu, amb un símbol gegantí de l'euro al davant, per deixar clar qui mana, un edifici grandiós al costat del riu Main que contribueix a donar nom a la ciutat, Frankfurt del Main, és el nom sencer. Però els pijos i els enteraos en diuen Manhattan, d'aquest cau dels pirates, per fer una gracieta. Passejo per aquí només perquè m'interessa l'edifici del Commerzbank, un gratacels que va ser el primer verd del món, amb jardins en diferents plantes, per reduir l'ús de la calefacció i l'aire condicionat, i que, a més, té una escultura poema urbà de Joan Brossa a la planta d'entrada. Després vaig al barri antic, reconstruït com tantes ciutats que van ser bombardejades durant la Segona Guerra Mundial, i camino pels reconstruïts edificis típics centreeuropeus de la plaça Romenberg, de visita obligada. M'hi estic poc, perquè aquesta zona antiga és petita, no arriba ni a la quarta part de l'impressionant barri dels banquers que he vist abans. Sé que el tema d'avui són els diners, l'euro que va néixer aquí, però Frankfurt té altres coses interessants per veure i m'afanyo a arribar fins a la Universitat Goethe, on hi ha, oh miracle, una càtedra de catalanística que té professors entusiastes i estudiants alemanys de llengua i literatura catalanes. Es fa evident, de nou, que el que no hi ha a Espanya ho podem trobar a Alemanya. En aquesta universitat, a més, he pogut contemplar una obra d'art esplèndida, l'escultura Cos de coneixement de Jaume Plensa, una figura gegant de lletres d'alumini blanc de tots els alfabets que s'uneixen per formar la pell del cos que, en fer-se fosc, s'il·lumina i dona sentit complet al seu títol. Completen la presència dels nostres artistes dues obres estilitzades i elegants d'Andreu Alfaro, El món, a la Platz der Republik, i l'Olimp de Weimar, dedicat a Schiller i Goethe. Perquè Frankfurt és la ciutat de Goethe. I, és clar, no puc estar-me de visitar la casa on va néixer, encara que també sigui un edifici restaurat de la Grosser Hitchgraven. Per aquí a prop buscaré una taverna per prendre un got d'Applewein, una cidra suau que diuen que és típica de la zona. He anat al centre financer d'Europa, sí, però estic tan tip de sentir parlar de diners, de negocis, de finances i trampes de tota mena, que m'haureu de perdonar que només us hagi parlat del Frankfurt que m'interessa i m'hagi dedicat els racons de petites belleses i de les mostres de la cultura que ens hauria d'haver fet europeus de debò, en comptes del podrit diner de què som esclaus, que deia el meu il·lustre conciutadà Pere IV. Així doncs, des de l'epicentre de la mentida, reivindicant la cultura i la catalanitat, us envio una salutació amistosa i potser esperançada. Bon dia, amics catalans de bé.
Gràcies per aquest retrat, Dalmases. El territori que ocupa Alemanya no va ser un estat fins l'any 1871, tot i que a partir de l'any 1945, després de la Segona Guerra Mundial, va quedar dividit en la República Federal d'Alemanya, coneguda com Alemanya Occidental, i la República Democràtica Alemanya, altrament coneguda com Alemanya Oriental. L'any 1990 Alemanya va reunificar-se després de la caiguda del mur de Berlín i s'ha convertit en una de les primeres potències econòmiques mundials i, sobretot, europea. Entre el Mar del Nord i els Alps, el paisatge alemany ha estat l'escenari de moltes pel·lícules.
Escenaris de pel·lícula.
Com ens ha passat en d'altres ocasions, quan a l'Atles Subversiu han visitat països com França o Anglaterra, en resulta frívol, banal i gairebé incòmode mirar de resumir en aquesta ocasió Alemanya en només 3 minuts.
Albert Biorlegui.
És tanta la seva història, però sobretot és tant el que ens ha arribat a través de la cultura al llarg dels anys, que resulta com a mínim imprudent fer-ho. Però ho intentarem condensar, com sempre, en només 3 pel·lícules i una cançó. Alemanya és una paraula que prové del llatí i era utilitzada pels romans per anomenar els alemanys, amb tres As, el poble germànic més proper al territori romà. Un dels seus indiscutibles herois va ser Hermini, un cabdill germànic de naixement que va derrotar l'exèrcit romà de Publi Quinti Liberó a la batalla del Bosc de Teutoburg, als inicis de la nostra era. Els fets van ser retratats a la pel·lícula La batalla de Germania, una pel·lícula dirigida per Ferdinando Baldi el 1967 amb en Cameron Mitchell de protagonista.
Fue Herminio el que hizo temblar los cimientos del imperio. Fue este impávido hombre del norte quien formó él solo la más fuerte amenaza y el más grave peligro para Roma desde Aníbal.
Un dels fets més importants del país és el que té lloc a principis del segle XVI, quan Martí Luther publica les 95 tesis on qüestiona l'Església Catòlica i donarà lloc a la Reforma Protestant. El conflicte acabaria desembocant un segle més tard a la Guerra dels 30 Anys, que devastaria l'imperi alemany i que acabaria amb la divisió del territori amb nombrosos principats independents. La vida del monjo va ser tractada a Lutero, un film alemany del 2003 amb en Joseph Fiennes de protagonista.
Martín Lutero, ¿sois el autor de estos escritos?
Lo soy.
És inevitable parlar d'Alemanya sense mencionar la figura d'Adolf Hitler, que va canviar la concepció de no només el seu país, sinó del món sencer, a partir de la seva ascensió al poder l'any 1933. De totes les pel·lícules que han reflectit el final del seu règim, possiblement sigui El hundimiento, dirigida per Oliver Hirschbiegel, el 2004, una de les millors, amb un Bruno Ganz en estat de gràcia interpretant el Führer en els seus darrers dies al búnquer i quan la guerra ja està sentenciada.
El Führer ha perdido la noción de la realidad.
Se lo suplico, abandone Berlín.
Pero no podemos dejarle solo.
Para lo que le aguarda, no necesita nadie.
L'aportació d'Alemanya a la cultura universal és infinita. Només en la música que anomenem clàssica hi trobem Händel, Beethoven, Brahms i Wagner. Però ens quedarem amb el gran mestre, Johann Sebastian Bach. Amb ell, i com diria Piqué, va començar tot. I és per això que el tornem a gaudir amb una de les seves cantates més famoses, la 147.
Impecable com sempre, bé, Orlegui. Artur Ramon, bon dia.
Bon dia, Xenia.
Cada setmana obrim un museu a algun lloc del món i avui viatgem fins a Alemanya, perquè l'1 de juliol del 1990 va entrar en vigor la Unió Econòmica i Monetària entre la República Democràtica i la República Federal d'Alemanya, un pas que va ser essencial i que uns mesos més tard va culminar amb la reunificació del país. Avui suposo, Artur, que t'ho hem posat relativament fàcil, no, Alemanya?
Molt, molt, i és d'agrair, perquè a vegades aquests països exòtics em dificulten la tria, però Alemanya és molt fàcil.
Però clar, al costat de països artísticament tan potents, penso en França, en Anglaterra, Alemanya també ha tingut un paper tan important en la història de l'art?
Doncs mira, ha tingut un paper potser no tan important com els que has citat abans, però sí que tant a l'època del Renaixement, que té pintors impressionants, com també en el barroc i a l'època, sobretot, moderna, ha tingut, i contemporània, ha tingut mestres molt importants.
Tu hi has anat molt a Alemanya per feina, Artur?
La conec poc, Alemanya. La ciutat que he estat més és a Múnich, perquè per feina i per negocis hi he hagut d'anar bastant, però i després Dortmund, però poca cosa més. Tinc pendent d'anar a Berlín, que és una ciutat amb uns museus meravellosos, però espero poder anar aviat.
Doncs avui amb l'Artur Ramon obrim un museu a Alemanya. I la primera obra que ens has portat, Artur, és un autorretrat del pintor Albert Dürer, que diré una cosa, Artur, perquè m'has dit que és un autorretrat, perquè jo a primera vista, quan el vaig veure, pensava que era el retrat de Crist.
Doncs molt ben vist, Xènia, perquè veritablement Dürer, quan va pintar aquesta obra el 1500, es va voler representar com a Crist. Fixa't que surt d'un fons negre, que
sí,
surt com de les tenebres, amb aquests cabells arrissats tan meravellosos...
Cabells llargs...
Sí, quan va anar a Venècia se li enreien, perquè són unes trenetes que els venecians pensaven que eren més propis d'un pentinat de dona que d'home, i després porta una bata de color cafè preciosa i la mà que agafa la bata però sembla que beneeixi,
sí,
que estigui beneint l'escena. Per tant, Dürer s'ha volgut representar com un Crist, com un ecceomo, i és una imatge d'una potència increïble en la que hi ha hagut moltes especulacions de per què ho va fer això. Una, la més plausible, és que en el Renaixement l'artista agafa un estatus ja de creador i, per tant, es vol afirmar d'una manera doncs molt potent que no és un artista, un artesà, sinó que és un artista. I,
mm-hmm.
I què pot estar més a prop doncs, de la sublimitat que posar-te com a Déu, com a Crist?
Yeah.
I això segurament és el que va voler representar en aquesta obra quan ell tenia 28 anys i començava a triomfar a Alemanya i després va ser un dels grans pintors del Renaixement alemany. És una mica el Miquel Àngel del Nord.
D'Alemanya.
És un pintor extraordinari que tenim obres, per exemple, el Prado i el famós l'altre autorretrat seu, que està vestit més de noble, no té tant aquesta idea d'ecceomo, i després l'Adam i Eva, que són tan coneguts, no?, que estan els tres quadres estan al Museu del Prado.
Deies que aquí se'l veu jove, tenia 28 anys, per tant, és una obra dels seus inicis, no, deies?
Sí, sí, és quan ell està començant a...
Quan es dona a conèixer.
Sí, quan es dona a conèixer, i pensa que Albert Dürer, a part de ser un gran pintor, va ser un dibuixant extraordinari. Té aquells dibuixos en aquarel·la de les plomes d'un àguila, la famosa llebre. És a dir, vam fer una exposició no fa massa al Prado, d'una monogràfica a la seva obra, i te n'adones que és un pintor excels d'unes qualitats impressionants, quasi a vegades com... pot ser com un miniaturista, a vegades en aquesta obra que he triat té una aura, allò que deia Benjamin, no?, que tenen les obres mestres com un imant. Mm-hmm. Aquesta obra està a l'Alta Pinakothek de Múnich i quan vas a les sales, que ocupa tota la sala i t'agafa, és extraordinari.
Penjarem també totes les obres que estem comentant amb l'Artur al nostre Twitter perquè les pugueu consultar. Avui fa 28 anys que la República Federal i la República Democràtica d'Alemanya van fer efectiva la seva unió econòmica i monetària. Per això, el que estem fent amb l'Artur Ramon és obrir un museu a Alemanya. I l'altra obra que ens has portat avui per comentar es titula Com ensenyar art a una llebre morta. No és una pintura, és una fotografia. Entenc que això és, Artur, una imatge d'una performance artística que es va fer, no?
Efectivament, és una performance molt coneguda que va tenir lloc l'11 de novembre de 1965 i la va protagonitzar Josep Beuys, un dels grans artistes experimentals alemanys del món contemporani, un modern, amb una galeria d'art de Düsseldorf, ell vestit amb una mena de vestit de feltre i amb la cara plena de mel i pols d'or, com si fos una cara de purpurina.
Mel i pols, la cara porta?
Sí, 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 porta va d'aquesta manera, a més, com ja et dic, com si fos purpurina, i anava portant en braços una llebre morta i durant 3 hores li anava explicant els quadres a la llebre. Llavors, aquesta performance, clar, va causar, doncs...
Polèmica, no? M'imagino.
Sí, sí, una revolució, perquè què volia dir tot allò? Hi havia una càrrega doncs, de simbolisme, de poesia, també una gran càrrega intel·lectual, i aquí, en el fons, Bois el que fa és cristal·litzar una idea que venia de lluny, que és la idea del trencament del cànon, que comença amb Marinetti, que en vam parlar no fa massa, és a dir, quan tu poses un cotxe a l'alçada de la victòria de Samotràcia, Marinetti i els futuristes aquí ja trenquen el cànon. Després Marcel Duchamp, quan fa el famós urinari o quan explica que tothom pot ser artista, i a partir d'aquí doncs, ja tenim a John Cage i a Boyce i tota aquesta línia del que és l'art conceptual en el que la idea val més que la pròpia obra.
Ja.
El concepte val més que la tècnica. I tot és relatiu. I això ens porta al món d'avui.
I és quan s'acaba generant aquella polèmica que suposo que molta gent fa que comenci a preguntar-se de si això és art o no és art.
Clar. És el que vol posar en relleu exactament Joseph Beuys. És a dir, què és l'art? Què vol dir explicar l'art amb una llebre morta? Segurament vol dir que l'audiència de l'art no entén res i vol dir que és com això, és una especulació sobre el fet artístic i sobre el relativisme cultural que impregna la societat d'avui. És a dir, això ens porta doncs, a pensar que avui doncs, hi ha coses que es fan passar com a art i que no són art. Experiències sensorials, experiències, diguéssim, de vivència. I l'art és una paraula que està molt maltractada, no? L'art de viatjar, l'art de la cuina, l'art de fer qualsevol cosa, i tot això ens ve d'aquesta arrel del trencament doncs, del cànon, no? Quan tu trenques el cànon i trenques, diguéssim, els paràmetres en els que s'han valorat i s'han jerarquitzat les activitats, diguéssim, de l'art, doncs ens porta aquí. I això és el que Bois, d'aquesta manera brillant, intel·ligent, provocadora, irònica, va fer l'any 65, que ja ha plogut molt i han passat pràcticament 50 anys, però que avui en dia doncs, l'art contemporani segueix utilitzant aquests conceptes que són, a vegades són més propis del màrqueting que no del fet artístic.
Doncs Albert Dürer i Joseph Beuys seran els nostres artistes pel Museu Imaginat que hem obert a Alemanya. Gràcies, Artur, que vagi bé.
Fins ben aviat. Adéu.